Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia. Us parla José Lorenzo, el comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, Nils Muizieks, ha reclamat al Ministeri d'Interior, Juan Ignacio Zoido, una investigació independent i efectiva sobre l'actuació policial durant el diumenge dia 1 d'octubre per impedir la celebració del referèndum. En una carta adreçada la ministra el passat dia 4 d'octubre, però feta pública aquest matí, el comissari afirma que l'ús de la força va ser desproporcionada i innecessària contra la gent que volia votar i creu que la investigació ha de servir per impedir una escalada de la tensa de la tensió i la violència i per preservar la confiança amb els funcionaris públics. Dos dies després, Zoido va respondre al comissari que l'actuació policial va ser prudent, apropiada i proporcionadament amb l'objectiu d'assegurar el compliment de la llei i la protecció dels drets i les llibertats de tots els ciutadans. Encara afegirem que, en clau de país, detallem que la farmacèutica catalana Grifols no té previst canviar el seu domicili social segons fonts de la companyia i podria ser l'única de les 7 empreses catalanes de l'IBEX 35 que mantingui la seva seu social a Catalunya. La decisió de la farmacèutica catalana arriba en ple reguitzell d'anuncis de canvi de domicili social per part d'empreses com les del grup La Caixa i el de Banc Sabadell. Anem ara fins a la Segarra. La Paeria vol que la Casa Reial renunciï al títol del comte de Cervera. Després del discurs de Felip VI, l'Ajuntament tornarà a fer aquesta petició als Borbons, que ja va fer al març del 2016. Ens ho amplien els companys de Ràdio Rosselló. Vicenç Berman, bon dia.
Bon dia. La Paeria de Cervera inclourà en el ple de demà dimarts 10 d'octubre una moció per demanar a la Casa Reial que renunciï al títol de comte de Cervera pertanyent actualment a la princesa Leonor. Una petició que ja es va fer al març del 2016, però els Borbons no van acceptar. El que sí que van fer en aquella data va ser proclamar persona non grata qualsevol membre de la Casa Reial. Alcalde de Cervera, Ramon Royes.
Hem de denunciar-ho, aquest to amenaçador amb el poble català absolutament intolerable. No va fer cap referència a les víctimes d'aquests atacs salvatges de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional i, per tant, això mereix una crítica, una reprovació per part de tothom, no? I en aquest tema, en el ple a la Paeria de Cervera.
A part d'aquesta moció dirigida a la Casa Reial, la Paeria de Cervera també inclourà una segona moció en el ple per iniciar la tramitació del canvi de nom del carrer Duc d'Ahumada, fundador de la Guàrdia Civil. La nova nomenclatura del carrer sorgirà a partir d'un procés participatiu amb la ciutadania de la capital de la Segarra.
En clau cultural, al llarg del cap de setmana ha tingut lloc a Besalú la 8a edició de la Fira d'Editorials Independents Liberis Liber. Es tracta d'un esdeveniment de referència d'aquest sector on es presenten moltes novetats d'editorials que treballen de forma menys comercial. Ràdio La Vall, Guito Senguera, explica'ns.
Bon dia. A l'edició d'enguany de Liberis Liber s'hi han pogut trobar, com habitualment, petites obres d'art de la mà de la cinquantena d'editorials independents que han fet presència a la fira. Enguany hi havia una cinquantena d'editorials, però les sol·licituds eren 75, per tant s'han hagut de rebutjar més de 20 peticions de participació. Ja per l'any que ve el format de la fira es mantindrà, però Miquel Àngel Codes, l'organitzador de l'esdeveniment, assegura que al Prat de Sant Pere de Besalú s'hi sumarà un nou espai firal el 2018.
L'any que ve ja hem decidit de fer el pas d'anar cap a la segona plaça i llavors ja hi cabran moltes més. La fira està funcionant molt i molt bé. Cada any ve més gent, cada any tenim més sol·licituds i cada any teixim més complicitats amb associacions, gremis, amb moltíssima gent vinculada al món de l'edició. Doncs bé, no ens plantegem grans canvis.
D'aquesta manera, la d'enguany ha estat una edició de Liberis Liber per consolidar el format i tot apunta que l'any que ve servirà per augmentar-ne l'abast amb més oferta editorial.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Sí.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt bon dia, molt benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. El meu nom és Joan Brugués. Torno ja després d'haver acabat la temporada d'estiu. Comencem ara aquesta temporada ja de tardor-hivern. Fins ara la Bel ha estat el conductor d'aquest magazín, el matí ens enxarxa el més calent a l'Aigüera durant aquest mes de setembre, que ha estat una hora, i a partir d'avui recuperem el format de dues hores i serà un servidor el que estaré aquí fent-los companyia des d'ara fins al punt de la una. Aquesta temporada, dues hores de matins en xarxa conduïts per un servidor. Recordem que la temporada passada era la Bel que s'encarregava la primera hora i jo el que feia la segona hora. A partir d'aquesta temporada seré el que conduiré aquestes dues hores i amb una progressió molt semblant a la que havíem fet durant tota la temporada passada. Bé, no fa pas gaire, tampoc podem dir que això faci un any o així, perquè, de fet, fins fa quatre dies o més, quatre dies més IVA, acabàvem la temporada tardor-hivern, començant la d'estiu, i ara ja hi tornem a ser. Doncs bé, què tindrem per aquesta primera hora? Com no, primer aquesta presentació que fem de tot el contingut que tindrem durant aquesta primera hora. També aquesta primera hora parlarem del temps. Des del bloc d'en Sergi Corral sabrem com està la situació meteorològicament parlant, què ens espera pel dia d'avui, també per al dia de demà. També els tindrem un resum de premsa per aquells que encara no hagin anat fins a comprar el diari. Els explicarem si van, què hi poden trobar. Sabem, doncs, que hi ha gent que va buscar el diari abans d'anar a treballar, abans d'esmorzar, ben d'hora, moltes vegades inclús s'esperen, que encara no ha arribat el llibreter, perquè deu ser els primers de tenir el diari, aquells diaris ben fresquets, que quasi ens emplenen els dits de tinta. I també hi ha aquella gent que va buscar el diari un cop ha acabat de treballar, s'aprofita abans d'anar a casa a dinar, d'anar a buscar el diari. Doncs els explicarem per tota aquesta gent què hi ha de notícies, quines són les notícies més interessants. Tot això ens ho portaran també des de la xarxa de comunicació local. També, com no, en aquesta primera hora tindrem els sants aniversaris i més. Tindrem el santoral, felicitarem tothom que sigui el seu sant i també els que siguin els aniversaris. I com fèiem, doncs tindrem aquells aniversaris de personatges famosos. També les notícies concentrades tan sols al que passava a l'Escala ara fa un any. Què es parlaven els informatius? Ho explicarem. Com no, el refrany del dia. I el dilluns és aquell dia que tenim aquella secció que ens porta la Montse Hidalgo a l'Un per Un, una entrevista a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o també col·lectius. I avui el personatge que entrevistaran és David Crespo, autor del llibre El Jardín de Sonoco. Tot això ens ho porten des de la xarxa la Montse Hidalgo. Després és aquell dia que ens anem fins al consultori amb el doctor Productes, el nostre doctor Productes, Jordi Jaques, ens porta un tema que ens ensenya a cuinar un menú assequible i saludable en tots els sentits, tant pel que fa el temps que haurem d'esmerçar com la despesa que suposa. Un menú pensat pels que treballen en primer plat, segon plat i postres, una secció que ens presenta l'Abel Font juntament amb el cuiner Jordi Jaques. I també cada dia, però no sabrem si és primera hora o segona hora, això dependrà del temps, hi afegim una secció que és la cançó del dia, tampoc hi serà cada dia. Explicarem una cançó. L'objectiu d'aquesta secció és mostrar una sèrie de notes musicals agrupades en cançons que van néixer per transmetre alguna cosa. Potser a ningú li interessi, però si somia amb despertar fibles és per a la gent que els escoltin. Pot ser un record passat, pot ser un rubor oblidat, pot ser un dolor superat. Aquelles cançons que explicarem per què es van fer, quin és el motiu quines coses, quines curiositats se té. Avui començarem per aquell que ens portava en Roberto Carlos, que tots en sabem algun tros de la lletra, que és El gato que está triste azul. Recordem, aquesta secció tant pot anar a la primera hora com segona hora, és aquella secció movible. Tot això és el que ens espera per aquesta primera hora. Gràcies per la seva companyia, gràcies per la teva atenció, per fer-nos companyia i perquè donar-nos aquests ànims perquè puguem continuar, perquè sense els que esteu a l'altra banda tot això no seria possible. Molt bé, doncs comencem aquest matí de xarxa el més calent a l'Aigüera i canviarem l'ordre. Començarem per aquest resum de premsa que ens porten des de la xarxa de comunicació local. Si encara no han comprat el diari, ens estan escoltant, doncs prestin atenció al que ens expliquen.
Diari, segon pas pel quios d'aquest matí. Repassades les portades de la premsa local i comarcal, ens fixem en la resta de publicacions, aquelles que també trobareu avui i que expliquen l'actualitat de les últimes hores. Portades de la premsa generalista dels diaris que s'editen a Catalunya. Repàs i resum que fem cada matí també amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un repàs que avui encapçala la portada del periòdico. Porta en format pòster la seva portada del dia, un format pòster amb una gran imatge de la manifestació d'ahir a la capital catalana.
Sí, la imatge correspon a la Via Laietana i el titular diu la fi del silenci, la Catalunya no independentista clama a Barcelona per la unitat d'Espanya. Hi ha dues fotografies més, una amb líders del PP i de Ciutadans i també una columna d'opinió del periodista Jordi Évole dient que cal abandonar la via de la repressió i la unilateral per evitar mals majors i no portar el poble cap a l'abisme.
En portada del periòdico també es fa un repàs d'altres mobilitzacions unionistes i a Catalunya.
I certifica que la d'ahir és la més multitudinària de la història fins ara, amb una xifra que va dels 350.000, segons la Guàrdia Urbana, als 950.000, segons l'organització. Anteriorment, el rècord l'ostentava la marxa del Dia de la Hispanitat de l'any 2013, amb 105.000 assistents. Fem ara un cop d'ull a La Vanguardia. La manifestació d'ahir a favor de la unitat d'Espanya també ocupa bona part d'aquesta portada, de la portada d'aquest rotatiu. A banda, però, La Vanguardia alerta de com el moviment independentista va afectar negativament l'economia del Quebec.
Si la por d'una possible independència va castigar l'economia de Montreal, 700 empreses, diu La Vanguardia, van marxar cap a Toronto per no tornar mai més, tot i que la independència no es va aconseguir mai.
I titular també a La Vanguardia per a la bellesa. Bellesa amb B baixa, eh?
Sí, que segons els demògrafs i geriatres ja no comença als 65 anys, sinó bastant més tard. I, per tant, aquests especialistes demanen noves categories. Al Japó ja es parla de prevellesa dels 65 als 74 anys, de bellesa fins als 90 anys i de superbellesa a partir d'aquesta edat.
Tercera portada del matí, portada del diari Ara, amb quins arguments? Què és el que destaca?
Doncs d'una banda que l'exsecretari general de l'ONU, Kofi Annan, urgeix els presidents Rajoy i Puigdemont a seure's a dialogar i rebutja també la violència. També publica l'Ara que la farmacèutica catalana Grifols mantindrà la seva seu a Catalunya i que podria ser l'única de les 7 de l'IBEX 35 que mantingui el domicili social.
I acabem amb el Punt Avui. En aquesta portada, la manifestació unionista d'ahir passa a un segon terme i destaquen, en canvi, les opinions d'intel·lectuals i politòlegs de l'Estat.
Com Ramon Cotarelo o Iñaki Anasagasti, que reclamen que s'esgoti el diàleg fins i tot després de la declaració d'independència per tal de buscar una sortida pactada. Pensen que si l'Estat espanyol continua tancant-se en banda, caldria pressionar més Europa.
Bé, doncs aquest és el resum de premsa que ens han fet des de la xarxa, el Matins de Xarxa, l'equip que cada matí podem escoltar amb els serveis informatius, les notícies territorials, l'edició del matí d'aquestes notícies en xarxa. Bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment que anem a parlar del temps, per saber com està la situació meteorològicament parlant, que és el que ens espera per al dia d'avui i també per al que tindrem demà. En quant a temperatures, tenim actualment una temperatura de 19 graus amb 8, una humitat del 56%. I què ens diu en Sergi des del seu blog? Doncs comencem una setmana amb un cel serè tot el dia, sense gairebé un núvol. Jornada radiant amb ambient més temperat al centre del dia. Encara ha fet fresca de matinada i matí. En quant al vent, hem començat amb un mestralet fluix de matinada. Al matí girarà gal fluix per donar pas a marinada de xaloc a partir de migdia i tarda. En quant a l'estat de la mar, arrissada tot el dia. Demà dimarts, dia 10, tindrem un cel serè la major part del dia, amb algun nuvolet de matinada i a primera hora del matí. El vent calmes de matinada amb marinada fluixa de xaloc a migdia i que la tarda s'anirà girant cap a migjorn i garbí. I la mar arrissada tot el dia en calmes de matinada i matí. Temperatura de l'aigua del mar 21 graus 9, és a dir, quasi fregant aquests 22. Segurament algú, encara amb aquestes temperatures, s'atreveix a banyar-se? Segurament que sí, perquè hi ha aquella gent que li agrada banyar-se durant tot l'any, clar, sempre que es permeti. En quant al temps, quan s'hi fa un dia de calma com avui, perfecte, esclar, si fa aquell dia enxit de mala mar, ja la cosa és molt més complicada, però sempre hi ha aquells valents. Jo m'ho podria dir que sóc d'aquells més acovardats que només en temporada d'estiu m'atreveixo a fer el bany. Però tenim aquesta gent que és valenta i s'atreveix a banyar tot l'any, encara podem dir que una temperatura a l'aigua del mar amb 22 graus tampoc està tan malament. Bé, i explicat tot això, què els sembla si ens anem a una cançó, un tema que ens porta Carlos Vives juntament amb Marc Anthony. Aquest tema que porta per títol Cuando nos volvamos a enamorar. I si tot va com ha d'anar, l'escoltarem així de bé.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores.
Bé, sembla que tenim uns petits problemes que intentarem solucionar-los, perquè aquí ens surt un altre àudio de fons que no hauria de sortir, i mirarem aviam si podem solucionar aquest tema d'aquí una estona, i a veure si... Ara millor, no? Ara millor,
Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando no. Rompió tu corazón, tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore.
Cuando nos volvamos a encontrar, Marc Anthony, Carlos Vives. La cançó que ens ha acompanyat quan són les 11:23 minuts i és aquell moment que amb aquesta sintonia aprofitem per felicitar tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. També ja saben els nostres oients que queda obert la nostra línia telefònica 972-77-1000 o la nostra línia de WhatsApp al 627-40-53-99 si, aprofitant que fem aquesta secció, volen que felicitem algú de la família i li posem una cançó. Això ho hem fet sempre que ens ho han fet arribar. Doncs molt gustosament felicitem a la persona que avui faci anys i també, doncs, si és que aquella persona li volen dedicar una cançó, doncs, gustosament també ho farem. Bé, doncs comencem, com no, per el Santoral. Tenim ja aquest mes nou, ja que portem 9 dies, que ens diu que quan l'octubre és arribat sembra el segle, l'ordi i el blat. I avui, dilluns, dia 9, Sant Dionís, Sant Joan Leonardi, Sant Lluís Bertran, Sant Abram i Santa Públia. Doncs felicitats a totes, tots els personatges, totes les persones que avui els coincideixi el dia del seu sant, com també el del seu aniversari. Oients que ens esteu escoltant, si feu anys, moltes i moltes felicitats. Us desitgem que passem molt bon dia. I us hem de dir que avui també fa anys el director de cinema Guillermo del Toro, que en fa 53, un dels fills de John Lennon, que curiosament va néixer el mateix dia que ell, en Sean Lennon, que en fa 42, que va ser primer ministre britànic David Cameron, que en fa 51. I en quant a notícia, que passava tal dia com avui, d'ara fa un any, àmbit local, parlaven de la ruta de l'etapa de l'Anxova, la 6a edició. Enguany han celebrat la 7a, fa un any la 6a, que aquesta ruta de l'etapa de l'Anxova de l'Escala va tancar amb un total de 36.499 tapes. Va faltar una per fer aquest 36.500, que algú segurament se'n devia descuidar l'últim dia, però quasi ja es podia haver fet en rodó i hasta menjar-se-la el mateix que la va preparar per arribar a aquest número rodó, perquè sembla que són 499, allò que quedi un número així tan inexacte. Van ser, doncs, aquestes 36.500 tapes servides entre els 43 establiments que hi participaven. Això representa un increment d'un 10% més que l'any anterior. Ha estat escollida, o més ben dit, va estar escollida com a millor tapa la del restaurant a la Clota, mentre que la més original, premi de nou aquest any, va estar per al restaurant Oreig. Això es parlava de la ruta de l'etapa de l'Anxova d'ara fa un any, se'n parlaven els informatius. I el refrany del dia, per acabar, ens diu que brou de gallina torna a la vida. Segurament que sí, tant. Bé, ja deixem doncs, aquest apartat de sants i aniversaris i anem per una de les seccions que tindrem cada dilluns, la vam tenir la temporada passada, continuem tenint aquesta temporada, que ens arriba des de les xarxes, la Montse Hidalgo, que ens entrevista un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui el protagonista és en David Crespo, autor del llibre El jardí de Sonoko.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Una història d'amor poc convencional, una faula moderna ambientada al Japó, que ens argumenta com hi ha persones que, passi el que passi, acaben juntes. Això és el que trobarem al llibre El jardín de Sonoko, la primera novel·la de David Crespo, un professor interí de filosofia nascut a Barcelona fa 45 anys i que va fer un gir en la seva formació com a artista per dedicar-se a buscar el seu jo i les seves circumstàncies. David Crespo, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, igualment.
Ser professor de filosofia hoy, mola, ¿no? Lo digo por el efecto Merlí, ahora...
Sí, mola, pero es una profesión que está abocada a la desaparición, ¿no? Porque, claro, cada vez hay menos horas lectivas y nos tienen marginados de la docencia y creo que desterrados del mundo a los filósofos o a la gente que busca un poco los, los tres pies al gato, ¿no?, que se dice.
Pero los alumnos han cambiado su perspectiva, ya no es la asignatura María, aquella que había que aguantar, ¿no?
Yo creo que ha cambiado, porque creo que los alumnos que hay ahora de filosofía, los que hay son amantes realmente de la filosofía, les gusta de verdad. Los otros, pues no, y creo que el mundo ha cambiado tanto a nivel de tecnologías, de internet, y las herramientas son tan, están tan ahí, tan al abasto de la gente, de la juventud, que ahora ya la figura del profesor también, no solo del filósofo, sino en general, pues ha quedado en un segundo plano. Sí, está muy desvirtuado un poco.
Iba para pintor, para diseñador, y se decantó por la filosofía. ¿Qué pasó ahí?
Sí, fue un momento de inflexión que, como le ocurre a Kaoru, el protagonista, en el que yo estaba en un estudio de diseño gráfico y estaba con mi trabajo, estaba cómodo, pero empecé a leer a Jung, al psicoanalista, médico, y me quedé enamorado de, de lo que decía, de cómo hablaba acerca de la filosofía, del pensamiento y de la trascendencia, ¿no? Y ahí ya me decanté por el estudio de filosofía con 35 años. No, 25, perdón. Con 25 años ya me estudié, sí, mayores de 25 años. Y eso lo combinaba con los estudios de pintura que hacía en la IOCHA.
Es decir, que no dejó una cosa por otra.
Tuve que dejar el diseño gráfico, sí. Porque cuando me daban a elegir mis jefes, por así decir, o sí que sea jornada completa o no puede ser. Entonces yo, como quería estudiar y lo que era mi vocación y lo que me llamaba en ese momento, tuve que dejarlo.
Antes me he permitido utilizar la licencia de Ortega y Gasset.
Sí.
Yo soy yo y mis circunstancias. Sí. Porque tenía una causa justificada y si no, la pongo sobre la mesa.
Sí.
Fue becado por el Departamento de Filosofía, a ver si lo digo bien, Filosofía Teórica y Práctica, sí, gracias sí.
a una solvencia de investigación que yo realizaba en ese momento y que antes se llamaba Tesina, y luego fue DEA, Diploma de Estudios Avanzados, ahora no sé cómo se llamará. Cuando acabé la Tesina lo dejé ahí, no tengo el doctorado. Pero bueno, tengo la solvencia que en cualquier momento, quién sabe, si igual pues sigo con cultivándome y ganando títulos, ¿no? O sea, de momento no apetece.
La filosofía fue un giro, una pasión, y ahora sí. Estamos ante otro, que es el de convertirse en escritor. El jardín de Sonoko.
Sonoko.
Sonoko. Mm. Vamos a pronunciarlo bien, porque lo de los acentos que se nos sí. da tan mal en general a es la que, sociedad,
sí, no,
hay muchas
no.
lenguas no los utilizan.
Claro, no, es que aquí todo el mundo dice Sonoko. Sonoko. Es así, no sé. Sonoko.
Pues vamos a pronunciar el nombre como se merece, el Jardín de Sonoko. Está ambientada en Japón.
Sí.
Aquí encontramos también otro punto de pasión
sí,
para David
sí,
Crespo,
sí, otro
¿no?
punto de inflexión, otro momento que me ha acompañado durante toda mi vida, que es mi pasión por Oriente y por la meticulosidad con la que hacen las cosas más complicadas, ¿no? Y son estrictos, pero lo que hacen lo hacen bien, considero. Y sobre todo el arte. A mí yo entré en Japón por el cine, por Osu, por... ¿cómo se llama? Bueno,
Kurosawa,
evidentemente. Kurosawa, Imamura y otros, ¿no? Clásicos. A mí me gustan las películas antiguas, como todo. Yo soy amante de lo clásico, de las cosas viejas. Me gustan.
Pero nos estamos encontrando a, no sé si en una moda o en una corriente de admiración cada vez más manifiesta por la sociedad hacia la cultura japonesa. ¿Por qué cree que está ganando adeptos día a día?
Yo creo que siempre ha habido esta pasión. Lo que pasa es que ahora, lo que decíamos antes, hay más medios, hay más, todo se llega más rápido, más de otra forma, se comunica de otra forma, y la pasión por lo desconocido siempre la hemos tenido, ¿no? Y claro, Oriente es las antípodas. Y yo, como todo el mundo, como mucha gente, he sentido debilidad por lo que no conocía. Por esas imágenes, cuando hablamos del cine, imágenes que son muy lentas, muy pausadas, planos muy largos, apenas hay diálogos a veces. Y a mí todo eso me atrapó porque estaba en contraposición a lo que conocía, que era Star Wars, que también me gusta, por ejemplo, pero que no tiene nada que ver. Es un cine mucho más pausado y lento. Y insinuoso. Todo se insinúa mucho. No hace falta ser explícito.
El hilo rojo, el azar, ¿realmente estamos conectados?
Sí, yo no tengo ninguna duda de que hay una conexión o hay conexiones y que nos vinculan a personas y objetos. Y sin saber por qué, bueno, es así. Yo en mi vida, por ejemplo, lo he sentido mucho. Ya fue con mi mujer, que es japonesa además, y no lo puedo explicar sino de esta manera, ¿no? Con esta vinculación que existe y que a mí desde siempre me ha ido llevando hacia ella, podría decirlo.
Ese es un hilo rojo, además, visible, el que tiene sí. David Crespo con su obra, con su libro. Le vamos a pedir que escoja un fragmento y que lo comparta con nosotros para tener el honor y el orgullo de haber escuchado al autor compartiendo la primera parte de...
Con mi voz de Constantino Romero. Voy a empezar a leer... Nada, son cuatro líneas. Para que veamos la meticulosidad con la que Kaoru se rige día a día, es esto, ¿no? Lo primero que veo al abrir los ojos cada mañana son las formas redondas que dibujan en el techo los rayos de sol que se filtran por los orificios de la persiana. Tardo 35 segundos en contarlos. Es aproximadamente el número de agujeritos que hay. A veces hay unos pocos más, otras unos pocos menos, dependiendo de la apertura de la persiana. Ya he mencionado que mi vida es sencilla y quiero que lo siga siendo. He habituado mi organismo y con él mi existencia a una rutina inquebrantable, a un orden que me ayuda a evitar situaciones incómodas y azarosas, para la cual todo tiene que ser medido y pautado minuto a minuto, hora a hora, con precisa exactitud.
Ha escogido un fragmento que describe un poco al protagonista, este hombre que acepta un trabajo que le exige una vestimenta similar cada día, sí. Muy correcta, muy neutra, un hombre que tiene su vida un poco formada, donde no
Totalmente.
Hay sorpresa.
Sí, él lo que espera con esto es que la vida no le sorprenda. Él quiere intentar que tener un orden tan estricto de las cosas le va a ayudar a evitar el azar, cosa que no puede ser.
Y que no pasa.
Y que no pasa y que a él tampoco le sucede, claro, porque le sorprende de una forma que es categórica y cuando le sucede tiene que actuar en consecuencia.
Es una historia de amor este libro.
Es amor, sí, pero también es amor, hay magia y es un amor que no es convencional. Todos los amores son poco convencionales, pero en este caso lo que es poco convencional es la forma que decía categórica en la que el destino los arrastra a los personajes, a tanto a Kaoru como a Sonoko. Los coge de una forma que no pueden negarse.
Es su primer libro, su primera novela.
Sí.
¿Cómo se siente con ella en las manos?
No, yo estoy muy contento porque no me lo esperaba. Yo cuando escribía pues lo hacía un poco por... Yo no tenía trabajo en ese momento y era forma de pasar el tiempo y de una catarsis, ¿no? Porque yo siempre he sentido pasión por escribir. Más que pasión es una necesidad, ¿no? Pero a mí completar las obras me cuesta porque como no tengo un guión, yo escribo sobre la marcha. Me dejo llevar por el plexo solar, por lo que me dicen los protagonistas y no tengo guiones. Entonces es ir para atrás, para adelante, borrar, tachar, eliminar cosas que me gustaban pero que no tienen cabida. Y eso fue con Sonoko lo que me pasó. Hasta que llega un momento que todo cuadra. Y aquí lo tenemos y a mí estoy encantado porque quedó bonito, creo. Ha quedado delicada.
Está orgulloso, por
sí,
lo tanto.
Sí, sí, estoy muy contento. La verdad es que sí.
¿Y en esa faceta de escritor cree que va a continuar su camino?
Yo me estoy convencido, bueno, me he propuesto continuar por aquí y no sé cómo saldrá la segunda, no sé si conseguiré que me quede tan redonda como esta, porque esta es redonda, es una historia muy bonita, pero bueno, será también igualmente bonita la que venga y la haré con pasión, que es lo importante. Si la haces con pasión, es difícil que lo salga mal.
Pasión, magia, amor, sensibilidad, sí. Todo esto en la primera novela de David Crespo que hoy nos ha presentado, El jardín de Sonoko.
Muy bien.
Muchas gracias, mucha suerte.
Gracias, Monsete.
Un per un.
Para amar.
aún pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón. Si te vas a quedar, no entenderé otro adiós. Que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. Te juro que intenté no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida. No busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez. No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder. No vaya a ser que me caiga otra vez.
És Pablo Alborán amb el seu últim treball discogràfic, el seu últim llançament, que va sortir el passat 8 de setembre, No vaya a ser, i aquesta és la cançó que dona títol en aquest últim treball de Pablo Alborán. I tot això ens portarà a anar de consulta amb aquell doctor que ens agrada anar perquè ens explica i ens ensenya moltes coses. És el doctor Jordi Jaques, el cuiner Jordi Jaques, que ens ensenya a cuinar un menú assequible i saludable. Una secció que ens porta a Belfont.
Continguts en xarxa.
Jordi Jaques, molt benvingut a la ràdio una setmana més. Com anem?
Molt bé, aquí preparat per avui.
Jordi Jaques, el nostre doctor Productes, a una consultoria gastronòmica i culinària per parlar avui de l'anguila. Anguila, anguila cabot o anguila cabotera, nom científic anguila anguila, un peix migratori teleosti, anguiliforme i àpode que remunta les corrents d'aigua dolça, però que descendeix al mar per criar. Segons la seva mida, té diferents denominacions. Anguila, la que fa més de 35 centímetres, anguló, entre 10 i 35 centímetres, o angula, les que fan menys de 10 centímetres. Jordi, per què avui ens presentes l'anguila? Per què avui cuinarem amb anguila?
Doncs bé, és un producte molt present en tota la meva vida. A casa s'han menjat sempre moltes anguiles i a casa tinc un bon pescador d'anguiles, tot i que cada vegada és més difícil perquè n'hi ha més i està més restringida poder-los pescar. Molts recs que abans es pescaven doncs estan prohibits, però jo de petit havia anat a la pesca del botiró amb l'anguila i és un producte que m'agrada molt. És més, en el rec de casa, en el molí, doncs És una espècie que en tenim, i en tenim cada vegada, poder menys, però en tenim.
Napes Can Botiró, expliquem-ho això, Napes Can Botiró va associat a portar el paraiga.
Correcte.
El paraiga de Cats per Vall, ben obert, perquè al Botiró no hi ha ham, és senzillament un manyoc de cucs.
Un manyoc de cucs que tu tires, quan s'enganxes, tires fort i cap a dins. I és una pesca divertida, és una pesca molt d'estiu, no? És una pesca, fins i tot, havíem anat també així, i havíem anat també amb la, com em dèiem, amb l'altra, amb la xarxa, que ens ficàvem ben bé allà on hi havia els matorrals, allà a tot el que és el Fluvià, i allà hi havia els matolls, i el meu pare pos per darrere amb una xarxa, i jo amb els peus allà picant, i anaven entrant.
Amb els peus els anaves espantant.
I anaven directe, com una espècie de xarxa metàl·lica que portàvem, i també agafàvem la tira. Però per tot això, evidentment, ha passat a millor vida. Però és un producte que... Mira, fins i tot ara fa un moment tu i jo en parlàvem, fora micro, a mi l'angula m'agrada molt, i és un gran producte. Però a mi, si poguéssim analitzar, si allò, sense, no estiguéssim influenciats, allò, el típic marciano que baixa i que no sap el preu d'una cosa i de l'altra i es posa a analitzar les dues coses de forma pura, jo crec que és molt interessant, quasi més interessant una anguila que una angula. Per mi, entenc la gent que li costa, doncs, perquè és veritat que hi ha una sèrie de gent que l'anguila li fa repelús per la forma...
Perquè està en forma de serp...
Aquesta forma de serp, perquè corre per allà enmig de fang, que és important treure-li el gust de fang, però té una textura que la trobo brillant, té un sabor que jo el trobo molt interessant, i gastronòmicament és un producte que ens dona molt de joc, molt més dels que ens pensem. Passa que aquí no el tenim arrelat tan arrelat gastronòmicament. Hi ha alguns poblets, sobretot, fixa't bé, els poblets on es feia arròs. Va molt vinculat.
Com a aigua embassada, aigua quieta, tranquil·la, molt de fang. És un hàbitat absolutament natural per l'anguila, no?
Correcte. Això és un... I llavors encara un altre ingredient molt important. Els pobles on es feia arròs venien moltes colles de valencians. Vale? I els valencians, que eren els que venien a trasplantar moltes vegades l'arròs, van portar molt la cultura de l'anguila, que al País Valencià està molt més arrelada. Fixa't bé que l'all i pebre, que avui en parlarem, és una recepta italiana. Valenciana. És el que estic pensant. És una recepta valenciana. Llavors, com ha vingut a parar aquí? Doncs ha vingut, no, una mica portat pels valencians.
Una pregunta que fem molt aquesta temporada, Jordi, i dietèticament, quines propietats o quins avantatges té la carn d'anguila?
Doncs mira, és d'entrada és un peix blau, vale? Té una miqueta de greix, és l'únic que probablement té una miqueta de greix, però porta una part molt important d'olis omega-3, vale? Sí que és veritat que és una carn molt més greixosa, però en canvi, com molts peixos blaus, ens serà molt rica amb omega-3, que ens és molt beneficiós per moltes coses, eh? Recordem tant per qüestions de memòria com per qüestions de colesterol, doncs l'omega-3 ens va molt i molt bé.
Et sembla que ens posem als fogons, doncs?
Doncs vinga, va, anem
jo als fogons. Jo penso, o jo estic segur, que avui, dels diferents plats que ens vulguis preparar, no hi faltarà el suquet d'anguila. El més clàssic per elaborar una anguila?
No l'hi tenia, però ja te l'hi poso. Mira, suquet d'anguila.
A petició. És un dit sol·licitat, això.
Farem un suquet d'anguila, sense cap mena de problema. Li el canviaré una mica, eh? Li ficaré, perquè ens quedi una miqueta més consistent, menys sucós, vale? Que sigui més guisadet, com el fem, com sempre l'hem fet a casa.
I un deix, un toc de picantor, també hi quedaria bé.
També farem unes anguiles a l'all i pebre. Farem... M'agradaria molt parlar-vos d'un plat que... en el que és l'alta gastronomia moderna, ha sigut molt i molt important, que es deia, es va dir en el seu moment, el Gran Cremat 2000, que és un plat que el cuiner realment que el va fer, un cuiner que es deia Àlex Montiel, en el restaurant Aram, però se'l va apropiar Martín Berasategui, dint la gent que estem en el món de la gastronomia, no els estic explicant res de nou, però és un plat que és molt interessant, no vull entrar en aquest debat ara de qui és un i qui és l'altre, però sí que és un plat molt interessant, que és un plat que és amb anguila, foie, és una anguila fumada, foie, poma i vainilla. Llavors van tinguent diverses derivacions, eh? Fins i tot es va acompanyar amb pasta i tal. I es deia el Gran Cremat 2000 perquè era un plat d'aquests que es van fer a principis dels 90, que no sé si recordes, que tot el molt, 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 molt modern, a principis dels 90 en dèiem 2000.
Semblava que tot... Horitzó 2000.
Horitzó 2000 semblava jo que platillos voladores, no?
Va, llavors, anem a
llavors aquest era un. I també m'agradaria parlar-vos d'un plat que és molt interessant perquè en les cultures japoneses, coreanes, L'anguila és un producte molt, molt ben valorat, que és un nigiri d'anguila caramelitzat.
Nigiri.
Ah, sí, un nigiri d'anguila caramelitzat. És molt senzill de fer, el farem de forma molt ràpida, però sí que m'agradaria parlar-ne perquè és molt rellevant.
Aquí entrem, doncs, al nucli dur del programa. Va, el dir sol·licitat, un suquet d'anguila.
Vinga, farem un suquet d'anguila. Farem un suquet d'anguila molt, molt tradicional. D'entrada, l'anguila, a partir de la panxa, ja podem tallar. Vale? La cua ja la podem treure perquè té molta, molta espina, però en canvi, a l'hora de fer un caldo, doncs ens serà molt generós. Vale? I prescindim dels caps. En aquest cas, prescindim dels caps, que ens poden portar un sabor més amarg.
Mm-hmm. Com que tenim... ni per caldos, els caps.
Millor que no. Tenim... Què ens hi trobarem en el cap? Doncs que la part de sobre de la galla té uns puntets més negres que si els tregué, ens hauríem de distreure a treure'ls amb les mans.
Fora,
si
fora.
No, ens, doncs... Els ulls, la boca, molts ingredients que ens podrien portar un puntet d'amargor. Anem a fer un caldo net. I la cua ens donarà un caldo molt net. Vale? Tenim aquest caldo fet per l'angula. El suquet, de forma tradicional, agafarem l'all, el tallarem a làmines, agafarem una miqueta de pebrot, verd també el tallarem, una miqueta de llaurer, cassola, all, oli, all, i vinga, i tot a rossejar. Per altra banda, agafarem l'anguila, aquest serà el tret diferencial, que l'haurem tallat a rodelles, l'enfarinarem una mica, el marcarem i l'apartarem. Vale?
Anguiles de quina mida, prox?
Mira, anguiles a partir de que facin, què, mig metro, una coseta així...
Mig metre? Són anguilarres, això, no?
No, mig metre, entre cap i cua, no tant.
Sempre me'ls he imaginat més petites.
Bueno, sí, evidentment que hi ha anguila molt més petiteta, però anem a buscar una anguila que estic parlant entre tot, no entre la panxa
del
i el cap.
Del cap fins a la punta de la cua.
Panxa fins a la punta de la cua, pensa que et quedarà ben bé a la meitat,
I diàmetre d'aquestes anguiles que solen fer, quan parlaves de tallar-les a rodelles?
El diàmetre, no sé, que et faci 5 centímetres de diàmetre, però al final que et facin les rodelles les farem a dos dits. Vale? Dos dits, tres dits, vale? Que ens quedi una rodella maca. Com més primeta sigui, sí que tenim anguiles més petitetes...
Pots fer la rodella més llarga.
Faràs una, ja quasi no serà una rodella, no? Serà quasi un llom. Però això sí, ho tallarem allò una miqueta a l'obastorro, per dir-ho d'alguna manera. No fa falta ni filetejar ni res, amb tota l'espina i tot. Ho enfarinarem i ho marcarem en aquest all mentre se'ns va rossejant. I per altra banda, esqueixarem les patates, Tots ja sabem que les patates del suquet els trencarem, per dir-ho bé la fècula, i els tirarem allà dintre i ho rossejarem tot ben rossejat. Una miqueta de sofregit, de tomata, una miqueta d'alioli negat i una miqueta de picada. I ja anem mullant amb aquest caldo que tenim. Tenim la patata un 70% de la seva cocció, pràcticament cuita, i ja podem afegir-hi l'anguila. Que vagi fent xup-xup, vale? Veureu que aquesta farina amb la qual l'hem enfarinat al principi doncs ens ajudarà també a lligar una miqueta la salsa. Un puntet d'alioli negat al final, rectifiquem bé de sal, rectifiquem bé de pebre, una miqueta de picada, una picadeta lleugera, i ja tindrem un suquet d'anguila fantàstic.
Vinga, ja atesa la sol·licitud, anem al menú que ens portava preparat avui en Jordi. Les anguiles o l'anguila a l'all i pebre.
Mira, l'anguila a l'all i pebre trobo que és una autèntica meravella. És un plat, és una cosa molt i molt senzilla, però trobo que és una cosa que és fantàstica. Al final no és tan diferent d'un suquet d'anguila, Al final és un suquet una miqueta més lleuger que la potència li dona l'all i pebre. El primer que hem de fer és fer l'all i pebre. Vale? Agafarem una cassola i ficarem oli i tirarem alls tallats a làmines, però molta quantitat d'all, i per altra banda tindrem una miqueta de barreja de pimentón vermell, vale? Ho estic dient a voleo i no ho estic dient bé en català, m'imagino. Vale? Que farem del picant i del dolç, i el barrejarem. Cireret seria el picant.
No? Aquell pebrot petitó que...
No, el pimentón en pols. El
pebre vermell.
Pebre vermell, correcte.
Pebre vermell, doncs.
Correcte, pebre vermell. En tindrem una miqueta de picant, una miqueta en dolç, el barrejarem, i quan tinguem aquests alls ben rossejat, ho tirem allà, remenem, traiem del foc, i ja tenim el que és l'all i pebre fet. I per altra banda, doncs, agafarem una cassola, tirarem les patates esqueixades, el mateix que abans, haurem fet un caldo amb la cua, les patates esqueixades, que les patates es vagin rossejant ben rossejades, anem mullant aquest caldo i ja hi podem tirar per sobre l'all i pebre, que tot això es vagi rossejant, 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 i quan tinguem la patata a mitja cocció, i afegim, les anguiles. Una miqueta més de caldo i ens quedarà entre un suquet, sense caldo, amb una patata que si es passa de cocció no li passa res, perquè ens quedarà fins tot una miqueta més...
Que es desfagi al mig del suquet,
més,
del suc...
Més pastoseta i amb aquest all i pebre, que jo trobo que jo li queda a l'anguila de fàbula.
En Jordi, si jo he fet la sol·licitud del plat més clàssic, en Jordi tenia molt d'interès en comentar-nos el Gran Cremat, dèiem... El
Gran Cremat 2000.
El Gran Cremat 2000.
És molt i molt senzill. Això parteix d'una anguila fumada, ¿vale? L'anguila fumada en el Delta de l'Ebre se'n fa bastanta. Requereix que siguin unes anguiles grans, ¿vale? I bueno, és exactament el mateix procés que un salmó fumat, ¿eh? No té res més d'interessant. Què hem parlat abans quan parlàvem de les virtuts de l'anguila? Que té molt de greix. ¿Vale? Tots els peixos amb quantitats de greixos importants són ideals per fumar. ¿Vale? És, recordeu un salmó fumat, que tingui el punt greixós és l'agradable. Doncs l'anguila això ho té. Llavors és un plat que el farem d'una manera molt senzilla. Agafarem una terrina, ¿vale? Per una banda agafarem el foie i el templarem. Buscarem, li donarem una miqueta de temperatura amb una paella, el trencarem i li anirem donant temperatura. Aquesta terrina l'haurem untat amb una miqueta de mantega i ficarem una capa de foie. Anem ficant una capeta de foie. Tot seguit, agafarem l'anguila. Aquesta anguila, sobretot quan ens ve fumada i ens ve desossada, filetejada, ¿vale? I també l'irem posant. Irem fent capes. Llavors farem una altra capa amb poma verda, ¿vale? En aquest cas volem una poma àcida, una poma ben verdeta, ¿vale? Que aquí serà aquest contragust entre el foie, que és més greixós, l'anguila, que és més dolceta, i la poma aquesta, que serà més àcida. I exactament el mateix. I això ho repetirem fins a dues vegades, ¿vale? Ho ficarem a la nevera, quan això estigui ben fred, ho traurem del motllo, la mantega aquesta que haurem ficat al voltant del motllo, doncs ja ens permetrà treure bé del motllo, i és tan senzill com tallar-ne un bon taco, ¿vale? I ficar-lo de cantó en el plat. Llavors això hi fiquem una miqueta de sucre per sobre i ho caramelitzem. Podem acompanyar, en aquest cas, fent un oli de vainilla. Com es fa un oli de vainilla? Doncs agafant unes branques de vainilla, submergint-les amb un oli, en aquest cas, de girassol, volem que tingui potència de vainilla, i és una molt bona manera d'acabar-ho, això. Després d'aquest caramelitzat, si per sobre hi fiquem alguna fulleta d'enciam, també ens anirà la mar de bé. Hi va haver-hi una època que fins i tot ho acompanyaven amb pasta, i quedava la mar de bona. És un plat molt identificatiu de lo que ha passat en aquests últims 25-30 anys d'alta gastronomia en el nostre país i que encara avui dia Martín Berasategui la té a la carta del seu restaurant i la té a molts menús degustació.
Va, i posem-hi una cirereta final. Fem el nigiri. Nigiri d'anguila caramelitzada.
Vinga, és tan...
M'encurioseix molt aquest plat, a veure què en fem de l'anguila.
És molt i molt senzill, molt, però vull dir, és molt important de cares a conèixer bé la gastronomia japonesa. ¿Vale? Farem un arròs. Si tenim la maquineta de fer l'arròs, per fer sushis i sashimis, cada vegada tots en tenim més, a més són molt baratetes, ¿vale? I primer de tot, a l'hora de fer l'arròs, netejar-lo ben netejat abans de coure'l, que ens vagi quedant la proporció d'aigua absorbida de tal manera que ens faci aquella pasteta, que l'arròs sigui una miqueta més fàcil a l'hora de treballar. L'amanirem bé amb el seu vinagre d'arròs, amb tots els condiments perquè ens quedi ben bé el punt, i farem la clàssica boleta, d'alguna manera, la clàssica bola a l'hora de fer un nigiri. Per altra banda, agafarem una miqueta d'anguila fumada i li posarem per sobre. I, per altra banda, que això és l'important, el més tècnic a l'hora de fer, agafarem l'alga nori, aquelles fulles en les quals fem, fem els rolls, ¿vale? I en tallarem una tira, ¿vale? El mullarem una miqueta perquè ens sigui fàcil de treballar i l'embolcallarem en aquesta anguila i l'arròs. ¿Vale? Un cop el tinguem ben embolcallat, just al moment de menjar-nos, tirem una miqueta de sucre per sobre. Si tenim les típiques d'allò de flambejar, cada vegada en tenim més d'aquestes coses, Per això ho dic, doncs el flambegem per sobre. Si no, ens hi pot anar molt bé, doncs a vegades, saps, si tenim algun ferro d'aquests de cremar, les cremes catalanes, també ens hi pot anar la mar de bé. I és una manera de menjar-te un nigiri entre fred i calent, però molt agradable.
Vinga, doncs no hi fem més voltes. Jordi, si ara haguessis de fer un botiró, on aniries a trobar els cucs?
Ostres, doncs a l'hort de casa, n'està ple. Si una de les coses vaig aconseguir és que, com que a casa no tirem absolutament res a l'hort, tornessin a haver-hi cucs.
Doncs vinga, cada vuit dia fem un bon botiró i anem a passar una tarda a la vora el rec amb el paraigua a veure si en pesquem alguna. Jordi Jaques, el nostre doctor productes. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve.
Jordi Jaques i Abel Font, amb aquesta secció del doctor productes que avui ens han parlat de l'anguila. I ara, amb aquesta cançó, arribarem ja al punt de 2:15 a les 12:15 més, i acabarem ja aquesta primera hora d'aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Charlie Pat, el van conèixer aquí amb aquella cançó, amb aquella Marvin Gaye, però a part d'aquesta cançó n'ha fet altres més, i també abans en tenia de més. L'última és aquesta que ens diu Atenció.
You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention.